Habitatge i tu com viuràs a Catalunya després de l'1 d'octubre és la conferència que avui ha portat fins a Sant Cugat en Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
En primer lloc, voldríem saber, ja que s'adreça en aquest acte organitzat per demòcrates i aquesta mirada també als joves, quins són breument els reptes que té Catalunya en habitatge, però parlem en clau local.
Bé, els reptes primer de Catalunya en clau d'habitatge és poder tornar a canviar el xip, intentar no desatendre, però sí que el que ha estat l'emergència de tot el que és la crisi que ens arrastra des de l'any 88 en atendre exclusivament doncs pràcticament que les famílies no perdin l'habitatge en el que van adquirir o en el que estan i que això ens ocupa pràcticament el 100% del nostre temps, en el futur, que és dissenyar les polítiques d'habitatge públiques adequades per evitar que això torni a succeir. I no només evitar-ho, sinó tindre un retrat de quines són les necessitats a nivell de tot Catalunya, i també evidentment les tenim ja quantificades a nivell de Sant Cugat per el 2030-2035. Quina és la conclusió? Doncs la conclusió és que a nivell de tot Catalunya es formaran els propers 15 anys al voltant d'unes 880.000 llars, no parlo d'habitatges, llars, noves famílies, joves que s'independitzaran. Una miqueta hem d'estar molt atents aquests propers 15 anys al que són els fills dels que van ser els baby boom, i per tant a partir d'aquí doncs analitzar de quina manera podem complir que en els municipis de més demanda, 152 municipis a Catalunya, aconseguim que en 15 anys el 15% dels habitatges que hi hagi en aquests municipis, en tots i cada un d'aquests municipis, siguin habitatges destinats a polítiques socials, siguin habitatges assequibles. Això què vol dir quan ho traslladem a Sant Cugat? A Sant Cugat tenim una fotografia de futur que ens transporta que hi haurà uns 32.000, 33.000 habitatges principals a la localitat, dels quals existeixen i existiran, sense fer cap esforç nou, parlo ara de memòria, uns 2.450 habitatges ja destinats a polítiques socials, però que si traiem el 15% dels 32.000 hem d'arribar als 4.600, no? I per tant és un esforç que hem de fer en els propers quinquenis doncs per aconseguir que a Sant Cugat, entre les diferents administracions, aconseguim que hi hagi d'aquí 15 anys més de 4.600 habitatges destinats a polítiques socials que faci possible el dret a l'habitatge dels ciutadans amb més dificultats, per exemple, o de caràcter econòmic, o més vulnerabilitat, o per a joves, o per a gent gran fins i tot jubilada, en aquest escenari de temporal.
Sant Cugat s'aposta per al lloguer, sobretot després de les últimes necessitats socials, però continuen els joves queixant-se que han de marxar de la seva ciutat pels elevats preus de l'habitatge, que és el que, si fem una mica d'autocrítica, potser no s'està fent bé.
Hi ha un problema molt important aquí, que s'enfoca a vegades i es banalitza massa i es simplifica massa el debat, hem dit amb tota l'humilitat, és el fet dels preus de compra-venda dels habitatges. Aquí sovint tenim una doble variable. Primera, els preus de compra-venda estan en la municipi de Sant Cugat, són elevats, són uns habitatges, a més, que pel municipi hi ha una mixticitat de tipologia d'habitatge, doncs, en aquest sentit de habitatge unifamiliar en filera o habitatge doncs, familiar doncs, amb propietat horitzontal multifamiliar, per entendre'ns. I a partir d'aquí la variabilitat de preus és molt gran. Però hi ha un increment del preu de venda de l'habitatge que fa que la rendibilitat del preu del lloguer de qualsevol propietari que posi la seva propietat en lloguer no sigui exagerada. No sigui exagerada, sigui la normal, que cal esperar d'una rendibilitat d'algú que la seva propietat la posa en lloguer. Aquí el problema és que no podem carregar sobre els privats tot l'esforç que s'ha de fer en el tema d'intentar evitar que els preus de lloguer es disparin, perquè si ho fem carregant-ho així, passarà el mateix que va passar l'any 64, no? Que amb certes reformes de la legislació la gent es va començar a vendre els habitatges i al final, malauradament, per diferents raons, jo sóc dels que penso que amb aquesta crisi hem perdut una oportunitat històrica d'ampliar moltíssim el parc públic d'habitatges, doncs al final aquí qui haurà de poder treure pit en els propers anys per evitar que això passi, per evitar gentrificació, per exemple, a Sant Cugat, és l'administració pública. I la qüestió de l'habitatge s'ha de posar en primera línia de polítiques públiques com si fos la salut o com si fos l'educació.
M'interessa això que ha dit, que com a administració pública hem perdut una oportunitat històrica de fer. Quan i per què ens hem perdut en aquell moment de poder fer les coses atenent les necessitats socials?
Les necessitats socials s'atenen, però en habitatge...
Què no es va fer bé llavors?
Bueno, primer, de la manera que es va crear la, permetim l'expressió, la pilota, no? De la manera que es va crear la pilota hipotecària, la pilota d'anar a crèdit amb tota la liquiditat que hi havia. Però després, aquí el que és important és de quina manera ho solventes. I el que no pot ser, per entendre'ns i per explicar-ho ben clarament, és que uns costos, ja alguns d'ells segurs, no? de 60.000 milions d'euros per salvar el sistema financer, que jo crec que s'ha de salvar, no pot ser que a canvi d'aquests 60.000 milions d'euros no tingui res. No pot ser. Per tant, jo crec que si hi ha uns compromisos per salvar el sistema financer, a canvi ha de ser, hi hauria d'haver hagut un retorn. I aquest retorn que hem tingut és la Sareb, i la Sareb el que fa és intentar, doncs, en aquest cas, vendre els actius tòxics que es van crear i que es van, doncs, sobrecarregar de preu en el seu moment, no? Però 60.000 milions d'euros a la banca, no pot ser que de retorn no haguem tingut actius immobiliaris, en aquest cas habitatge, que podríem passar a haver fer créixer i molt els habitatges en mans de les administracions públiques.
Vostès entenc que sí, que hi creuen en l'índex de referència de lloguer. Ja hem pogut conèixer quines seran les mesures d'alguns ajuntaments com el de Sant Cugat, amb bonificacions de l'IBI entre el 30 i 80%, però, sent sincers i sabent el que suposarà pel que fa als propietaris que vulguin posar aquest lloguer a un preu, doncs, més assequible, tenen calculat una primera arrencada? Com creuen que arrencarà aquesta mesura? Tímidament, serà una cosa a llarg termini? Ho veuen difícil?
A veure,
en termes reals.
En el tema de lloguer, per retornar-hi, una mica, primer, tenim, i coincideix en el temps, una situació de modificació de la legislació del lloguer. El 2013 es passa d'un contracte mínim de 5 més 3 de 8 anys a un contracte mínim de 3 més 1, 4 anys, la meitat de temps, es redueix a la meitat de temps. Tots els contractes fets a partir del 2013 estan en aquest moment vencent. Això s'ha solapat amb una recuperació, doncs, dels números macroeconòmics, i això està provocant aquest cert col·lapse d'increment de lloguer, no? Això per una banda. És veritat que l'índex de referència, sobretot, el que vol portar és transparència, d'acord? Perquè moltes dels anuncis que, doncs, feu els mitjans, els feu sovint sense unes dades oficials, sinó que són dades dels portals immobiliaris. I el mercat de lloguer es nodreix no tan sols d'aquells que són els nous habitatges que es posen en lloguer, sinó d'aquells, per exemple, habitatges que renoven el contracte de lloguer. Els que renoven el contracte de lloguer, aquests no surten en els portals immobiliaris, però formen part, i molt important, de lo que és el mercat de lloguer que hi ha, no? I per tant, l'índex de referència al lloguer el que posa és transparència.
Però portarà iniciativa, senyor Sala? Iniciativa o responsabilitat, podríem dir?
Nosaltres el que pretenem, i espero que es pugui presentar en les properes setmanes, és que nosaltres com a país, com a Catalunya, puguem fer una llei de lloguer pròpia que esmeni els errors de l'actual legislació i que permeti, doncs, que equilibri molt més les forces del propietari, els drets i els deures del propietari respecte als drets i els deures del llogater. Per tant, que com en altres països de la Unió Europea, viure de lloguer no sigui considerat una despesa, que viure de lloguer no sigui considerat una obligació perquè no puc comprar-me un habitatge, sinó que viure de lloguer sigui una opció com altres que hi pot haver, trencar fins i tot la dualitat de compra-venda i lloguer, una opció més que jo tinc per poder accedir a un habitatge.
Ja per acabar, com valora la iniciativa público-privada? Per exemple, Sant Cugat va ser dels primers municipis del país en què doncs, hi ha hagut promocions que finalment s'han destinat a protecció oficial però que han estat executades, s'han finalitzat per part de promotors privats. El fet de que hi hagi aquesta col·laboració, administració i també promotors privats, que promotors privats puguin cedir l'adjudicació a un ajuntament d'aquests habitatges, com valora aquest camí?
A veure, no ens enganyem, amb la crisi del 2007-2008 totes les promotores públiques, llevat de 3 o 4 de 3 o 4 municipis, entre ells Sant Cugat, el Prat del Llobregat, Barcelona i algú més, totes van quedar arrasades de tresoreria, van quedar arrasades de l'endeutament que havien agafat moltes d'elles per agafar sòls, per construir habitatge, etc, etc. No? Per tant, això no ho arreglarem tan sols posant diners de l'administració pública, que a més bé sabeu que tenim no els mateixos problemes que fa 7 anys, però tampoc no vivim en l'alegria pressupostària dels pressupostos públics. És evident que sóc dels que penso que en els propers 15 anys hem de duplicar en una primera fase i en una segona, abans de que acabin aquests 15 anys, triplicar els pressupostos en habitatge, això és evident, però també el sector privat, si se'ls ofereix possibilitats de poder construir habitatge a protecció oficial en la qual doncs, se'ls pugui garantir que no hi perden diners, perquè el sector privat tampoc no li pots dir que hi perdrà diners, doncs jo crec que han de ser uns ferms col·laboradors de fer possible aquest accés d'habitatge a la ciutadania.
Senyor Sala, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.